Escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Tarda, passa un minut per sobre d'un quart de vuit. Avui al programa en parlarem de ciclisme i és que parlarem de la Volta Ciclista Catalunya que arrenca el pròxim dilluns. Set dies on les estrelles del ciclisme internacional prendran el nostre territori fins al diumenge, dia 26 de març, que s'acabarà a Barcelona, a Montjuïc, al Castell de Montjuïc, aquesta nova edició, la 102 edició de la Volta Ciclista. És la prova, la tercera prova de ciclisme per etapes més antiga del món, només superada per dues il·lustres com són el Tour de França i el Giro d'Itàlia. Avui parlem amb el seu director de cursa i president de la Junta Directiva de la Volta Ciclista, el pretenc Rubén Peris, que ens expliquin com han dissenyat l'edició d'enguany, quin és el més o menys el recorregut, les etapes, com és una mica el perfil d'aquesta volta, ciclistes que hi prendran part, quines són una mica les principals estrelles que hi seran aquí la pròxima setmana i una mica què se n'espera d'aquesta edició de la Volta Ciclista que està a puntet d'arrencar el pròxim dilluns i qui tindrà un petit pas per al Prat, petit en aquest cas del camí, l'última etapa diumenge vinent de camí entre la Viladecans i l'Hospitalet passarà per l'autovia C31, per tant, aficionades i aficionats al ciclisme, qui vulgui podrà passar, anar una mica enllà a veure com passen les estrelles de la volta. Parlem amb Rubén Peris, repassarem una mica actualitat esportiva i com cada dimecres ens toca nostres seccions d'Esport, Territori i Salut, avui és Salut, parlant de nutrició esportiva amb la Mònica Salazar. Avui coneixerem més del cicle menstrual, de les diferents fases i etapes que formen part del cicle menstrual i sobretot consells per dur un cicle menstrual sa amb alimentació, quins aliments es poden menjar, quins aliments s'haurien d'evitar durant les diferents etapes i sobretot també quina és l'activitat física o el tipus d'entrenament que s'ha de dur a terme també en cada part d'aquest cicle menstrual. Molt interessant, podeu recuperar com sempre el podcast. Arrenquem, com sempre, obrim vies de comunicació amb totes vosaltres a les nostres xarxes socials, al Twitter, @elpratesports i també al nostre perfil de Facebook i Instagram. Benvingudes, benvinguts, això és El Prat Esports.
Escoltes El Prat Esports.
Doncs arrenquem repassant una mica actualitat esportiva, de fet obrint agenda esportiva del proper cap de setmana d'actes esportius a la ciutat i és que dissabte arriba una nova edició, la cinquena del Duatló Infantil Solidari, organitzat per el Club Esportiu Triple i Prat al Parc Nou. Una competició on es recaptaran, una cita no competitiva, recordeu, on es recaptaran fons per destinar a la Fundació de l'Hospital de Sant Joan de Déu en la recerca i combatre el càncer infantil. El duatló constarà de proves de curs a peu i ciclisme amb distàncies adaptades per a cada categoria d'edat, des dels prebenjamins, els més petits, fins a les categories cadets i juvenils. El club està a l'espera ara mateix d'igualar o fins i tot superar les 250 inscripcions aconseguides en l'edició passada, que van representar una recaptació per l'Hospital de Sant Joan de Déu de 2.500 euros. El preu de 10 euros per cada inscripció és destinat íntegrament, en aquest cas, a la donació, més també tots aquells donatius que es puguin recollir durant el mateix dia de la competició, dissabte al Parc Nou. dissabte al Parc Nou a partir de les 11 del matí, aquest duatló infantil solidari, que la part de cursa a peu serà íntegrament dins del circuit de dins del Parc Nou. Evidentment, la part, en aquest cas de ciclisme, serà a la Ronda del Sud, per tant, durant el matí, una mica abans de les 11 del matí i fins als vols del migdia, la Ronda del Sud, que romandrà tancada als accessos a la Ronda del Sud des del carrer Llobregat fins al carrer Riu Teoria. Parlem de més ciclisme perquè avui parlem molt de ciclisme, perquè després recordeu que en parlarem de més. El pròxim diumenge també als voltants del Parc Nou, que serà més encara protagonisme, més activitat amb una nova edició del Gran Premi Ciclista Copa Primavera que organitza l'Agrupació Ciclista del Prat, una prova que forma part del circuit de Copa Catalana i que acollirà les categories des dels cadets fins a les sèniors, tant en la modalitat femenina com en la modalitat masculina. Des de les 9 del matí del pròxim diumenge, durant tot el matí, serà aquesta Copa Primavera. Recordeu també que, evidentment, en aquest cas el circuit és una mica més gran, envoltarà el Parc Nou des de la Ronda del Sud amb carretera de l'Aviació, un tram petit de la carretera de la Platja. Doncs tot aquest circuit estarà tancat durant tot el matí i, per tant, els accessos a la carretera de la Platja per anar fins a la platja no es podran fer a través, en aquest cas, del Parc Nou. I aquest cap de setmana el Prat també serà seu del Campionat de Catalunya de Segona Divisió de Billar a les instal·lacions del Club de Billar del Prat i que constarà a la carrer Logaiter de Llobregat i que comptarà amb la participació pretenca del jugador Rafael Montero del Club Potàlava. El club que també el proper dia 29 d'abril acollirà el play-off, serà seu en aquest cas del play-off per pujar a primera descens a primera divisió, on s'hi jugaran a que pujar de categoria el Club Potàlava per la pròxima temporada. El Campionat de Catalunya de Billar de segona divisió, que serà tant dissabte com diumenge, en horari de matí, a les instal·lacions a la seu del Club de Billar del Prat, al carrer Logaiter del Llobregat. Després de repassar l'actualitat esportiva, entrem en el gruix del programa d'avui i en l'entrevista. Avui parlem de la Volta Ciclista a Catalunya. Doncs avui al programa anem a parlar de ciclisme. Ja sabeu, ja hem explicat que diumenge al Prat hi ha el Gran Premi Copa Primavera de Ciclisme que organitza l'Agrupació Ciclista del Prat cada any per aquestes dates a la Ronda del Sud, al circuit urbà de la Ronda del Sud. Es podrà viure aquesta nova edició del Gran Premi. Però és que el ciclisme hi serà protagonista al territori la pròxima setmana, perquè arrenca dilluns vinent una nova edició de la Volta Ciclista a Catalunya, una de les proves ciclistes per etapes més antigues del món i és una de les proves importants en el calendari internacional de ciclisme, i això és important perquè al final fa territori i fa goig veure que cada any la Volta té aquesta importància, i serà una setmana en la que es viurà el ciclisme de ben a prop a tota Catalunya. Des de dilluns fins diumenge 26 de març, que s'acabarà a Barcelona la Volta, i que tornarà d'aquest camí que anirà encaminant cap a Barcelona l'últim dia, doncs aquest pas que tindrem per davant de la ciutat, en aquest cas per les carreteres d'accés que passen per davant del Prat. Aquesta Volta, que qui vulgui, doncs pugui, aficionats al ciclisme, que hi ha molts a la ciutat i ho sabem, podran anar a veure com passen els ciclistes. Molt ràpid, per aquell moment i per aquell tram passarà molt ràpid, però que es podran acostar o fins i tot acostar-se també a Barcelona en aquesta recta final de l'última etapa. Anem a parlar de l'edició d'enguany, de la 102, edició. Quin goig fa dir aquests números d'edicions de la Volta, amb el seu director de cursa, el pretenc Rubén Peris. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com van els dies previs? Ara són últims dies d'acabar de quadrar-ho tot. Són dies de molta feina per vosaltres?
Sí, perquè està tot preparat, però ara el que passa és que surten els petits focs que s'han d'anar apagant constantment, però sí, són dies de feina, de nervis, però bé, ja és normal, o sigui, sempre queden algunes cosetes per fer.
102 edició, que bé, anar dient aquestes números d'edicions, d'una prova tan important com és la Volta, no?
Sí, són moltes edicions, i hi ha hagut moltes persones abans de nosaltres que han treballat per la Volta i que entre uns i altres doncs, hem aconseguit arribar a les 102 edicions. Hem de pensar que som la tercera prova més antiga del món per etapes, després del Tour de França i del Giro d'Itàlia, i això vol dir doncs, que realment s'ha treballat bé i s'ha treballat pel país i per tirar endavant la Volta Ciclista del país.
Explica'ns com heu dissenyat aquesta 102 edició, què hi viurem des de dilluns fins diumenge de la setmana vinent.
Bé, la Volta d'aquest any té una novetat, i és que normalment fem dues etapes de muntanya, enguany en farem tres. Les dues primeres seran dimarts i dimecres i la tercera serà el divendres, o sigui que queden molt espaiades dintre del que és la Volta. Pel mig hi ha una sèrie d'etapes vàlides per rodadors, per sprinters, per tot tipus de corredor, o sigui que és una Volta dura, perquè la veritat és que és dura, perquè hi ha tres etapes de muntanya, però molt oberta a tot tipus de corredor. Nosaltres quan dissenyem la Volta sempre procurem doncs, que hi hagi això, no? Que hi hagi etapes per tots els gustos, de manera que els corredors, els bons corredors, tinguin interès per venir a veure la Volta. Estem amb unes dates molt bones perquè estem al principi de temporada i això fa doncs, que els corredors, les primeres espases de cada equip doncs, vulguin venir a participar a la Volta Ciclista a Catalunya.
Ara parlarem i et preguntarem per noms, però ara que estàs parlant del disseny de cada any de la Volta, no? De com heu de pensar les etapes, explica'ns precisament quant de temps heu de preparar una Volta? O sigui, ja pràcticament quan acabeu diumenge, pràcticament, potser no dilluns perquè descansareu, però ja esteu pensant, bé, l'edició del 2024, dissenyar-la. Com es dissenya? Quins actors hi treballen en això? Quin volum de persones esteu treballant per dir? La primera etapa serà així, la segona serà així. Com es dissenyen també les finals d'etapa que acaben en pobles, que acaben en ciutats? Perquè tenim curiositat de, per dins, com es gestiona i com es gesta una Volta d'aquestes característiques.
Realment, d'un any per l'altre ja comencem a treballar. O sigui, quan s'acaba una, ja en ment tenim la propera. Enguany tenim un hàndicap, entre cometes, que hi ha eleccions municipals, i clar, quan hi ha eleccions municipals, doncs els ajuntaments, les poblacions, no es comprometen fins que no han passat les eleccions, no? Però sí que nosaltres, una vegada tenim les sol·licituds de les poblacions que ens demanen de que volen fer etapa de la Volta, o que nosaltres parlem amb poblacions, o que els interessaria fer etapa de la Volta i tal, una vegada tenim això, hem de dissenyar el recorregut de la manera més adient per poder, el que deia abans, no? que siguin etapes atraients. Hem de pensar que sempre hi ha dues etapes de muntanya. La muntanya està al Pirineu o està als ports, com aquest any, que anem a les Terres de l'Ebre. Però normalment fem dues etapes de muntanya. La Volta, històricament, s'acaba el diumenge a Barcelona i aleshores s'ha de buscar, per exemple, aquest any Sant Feliu de Guíxols, una vegada tens els tres o quatre punts importants, els importants em refereixo que són de pas obligat, o sigui, obligatòriament has de fer tots dos de muntanya, has de sortir de Sant Feliu i has d'arribar a Barcelona, doncs en funció de les sol·licituds de les poblacions que tenim, acabem de fer aquest recorregut, aquest puzzle, digue-li com vulguis, que és el recorregut de la Volta. Una vegada tens que vols anar, per exemple, des de Martorell a Molins de Rei aquest any, que és una etapa que anem de Martorell a Molins de Rei, que en línia recta són 18 o 20 quilòmetres, en canvi en farem 160 o 170. Doncs has de fer el disseny per allà on vols fer passar la cursa, fer passar aquella etapa. I això, doncs, avui dia hi ha molta avantatge treballant informàticament, es pot veure tota l'etapa abans de fer-la, però sí que una vegada la tenim dissenyada sobre el Google, és qüestió d'anar i fer el recorregut amb cotxe i veure tots els passos, etc etc. Una vegada tens això, és començar-ho a treballar, parlar amb totes les poblacions per on passem, parlar amb el Servei Català de Trànsit, parlar amb Mossos d'Esquadra i acabar de completar el recorregut. Per això que d'un any a l'altre doncs ja anem fent. Durant l'any som cinc persones que estem dedicats a això, dedicats no professionalment, o sigui, professionalment hi ha tres persones, nosaltres, jo sóc el president de la Junta Directiva i tinc uns companys de Junta Directiva, i nosaltres que durant l'any anem fent, amb el moment de la volta, és a dir, la setmana vinent, serem un total de 100 voluntaris treballant per tirar la volta endavant.
Evidentment, ara que estàs parlant d'això, essencial, no?, aquesta figura del voluntari i voluntària per ajudar aquesta setmana, aquests 7 dies de competició. Sense ells no existeix la volta, no?
No, exacte. Sense el voluntariat la volta no existiria. Com he dit, professionalment nosaltres a la volta tenim 3 persones que treballen tot l'any, però la resta, des de la Junta Directiva, els voluntaris que s'afegeixen, doncs sense això no es podria fer. Seria, si es tingués que pagar, no es podria.
No sé si també una altra de les facetes que heu de tenir en compte, i potser això ja no és tant de fa mesos, sinó d'aquests dies, no?, previs, és una miqueta meteorologia, temps, què farà la setmana vinent, si esteu mirant. Venim d'unes setmanes que han estat difícils perquè en indrets a Catalunya, inclús fora, feia molt de fred, ara plovia, ara ha arribat la calor, que sembla que estiguem ja en plena primavera, però qualsevol dia d'aquests agafa i cau un xàfec. Mireu, no?, bastant el servei meteorològic.
Sí, nosaltres tenim contractada una empresa que diàriament ens passa la informació, però és que hi ha ara, ja aquesta setmana i la setmana passada, ja diàriament ens diu la previsió per la setmana vinent. O sigui que ja estem veient com pot anar la setmana vinent la meteorologia. La veritat és que l'avantatge de la volta d'ara és que estem al principi de temporada, allò que ve al principi, i els corredors volen venir, però la desavantatge és que estàs patint sempre per saber si et nevarà o et plourà o et farà vent o i amb què passarà.
Clar, estem pensant, però, ara jo penso, ara les etapes de muntanya, no?, la que acaba a Vallter, la que acaba a la Molina. Estem en una època que potser un dia d'aquests et neva, no?
Sí, però això no s'hi pot fer res, vull dir que no. Intentem tenir-ho tot controlat, però això no hi podem fer res. Sí que tenim nosaltres preparats possibles plans alternatius. O sigui, si en un moment donat no es pot arribar a dalt d'un port, tenim una alternativa per fer. Això sí que ho tenim preparat.
I tant que sí.
Però sí, és estar pendent de tecnologia.
Parlem d'aquesta edició d'enguany de la Volta. Tu deies que estem a principi de temporada. Això pot propiciar que figures de potser equips importants hi puguin ser. Què tenim? Perquè hem anat mirant i TV3 ja ha confirmat alguns noms que ens agraden, veure aquests noms.
Sí.
I com serà l'edició d'enguany?
Sí, l'edició d'enguany, de moment, ens estan arribant a les inscripcions, perquè fins 72 hores els equips poden inscriure's, però sí que ja sabem que vindrà el campió del món, Evenepoel, que vindrà Primo Roglic, que vindrà Egan Bernal, que vindrà el Marc Soler, que vindrà Richard Carapaz, o sigui que figures en vindran, hi haurà espectacle, i serà una volta, jo crec que serà una volta molt oberta, perquè, com he dit, hi ha l'etapa del divendres, que és molt dura, la de les Terres de l'Ebre,
sí.
I serà una volta que hi haurà molta batalla, jo crec.
Doncs que interessant, perquè tu tampoc hi veus un favorit clar, no?
No, a més, no, jo per norma no dic mai qui és el meu favorit, perquè no queda bé, no? Però a més és allò que, si et pregunten a quin dels meus tres fills o els meus tres nets estimo més, no saps qui t'hi ha, perquè estimes a tots iguals, no? Però amb els corredors passa igual, hi ha corredors que si tens més simpatia, altres que si tens carinyo, que els coneixes de fa molts anys, però al final qui la guanya la volta la guanya la carretera, i no, la volta no tinc favorits, no?
Però
no, no
potser
mai, i no.
deia que potser per al disseny d'aquesta, de l'orografia una miqueta i disseny d'aquesta edició de la Volta, pots pensar, mira, és una edició de la Volta que és més cap als que aguanten més la muntanya, no? És una edició de la Volta més per als que són més resistents. Tu per on tiraries? Quin prototip de ciclista diries? Aquesta Volta li pot anar bé.
Home, a Primo Roglic, a Benepul, li pot anar bé, sí.
Doncs veurem si es compleixen, eh?
Però repeteixo, no és que siguin els meus favorits. Penso jo que, i a més venen a guanyar-la. Penso que, però bé, després al final els corredors fan dura o tova la cursa, eh? Però jo l'he Benepul i el Primo Roglic que els veig amb ganes, sí.
Doncs qui tingui ganes, ja sap, durant tota la setmana vinent, la Volta Ciclista. Acabem que per als aficionats pretencs i pretenques que hi ha al ciclisme, que hi ha molts, amb la grupa al capdavant, l'última etapa, que s'hi podran acostar una miqueta a la zona de la C31 per veure passar corredors, no?
Sí, sí, es podran acostar el dissabte a Molins de Rei, tenim aquí el tocar de casa, i després el diumenge doncs passarem exacte per la C31, per l'encreuament allà de la C31, amb el desviament, l'encreuament que diu Zona Franca, bueno, però en fi, tota la C31 passarem per aquí pel Prat, o sigui, passarem per casa, amb una paraula.
I això als vols de migdia, una miqueta abans del migdia, no?
Sí, això serà sobre... A l'horari previst, 1:15. Però ja sabeu que el ciclisme no és una ciència exacta.
No.
El que vulgui veure que surti una miqueta abans, per si de cas.
I tant que sí. I a més, qui vulgui també que s'acosti a Barcelona a veure la pujada a Montjuïc, que també sempre és
superinteressant
veure aquesta pujada.
Molt. I molt espectacular. I a més fem 6 voltes al circuit.
Clar, és un tret distintiu de la Volta. És acabar l'últim dia amb aquelles pujades que, clar, si els ciclistes diuen «Ai, l'últim dia de relax», no, veritat que no.
No. A la volta no, l'últim dia no és de relax. No dic que pugui canviar el líder, perquè jo, sincerament, jo crec que el líder vindrà el divendres, des del divendres quan fem l'etapa de les Terres de l'Ebre, però sí que dissabte i diumenge poden haver canvis de classificació, sí, això sí.
I tant que sí.
O de líder, no dic que no, però bueno. Queda molt obert tot plegat.
I tant que sí. L'última, Rubén, a més ja sé perquè... Tu que hi ets pretenc des de fa alguns anys i que t'agrada la ciutat, algun dia t'agradaria veure que la Volta tingués una miqueta més de presència a la ciutat?
Molt, m'agradaria molt, m'agradaria molt. Aviam si la propera legislatura puc parlar amb l'alcalde i poguéssim fer-ho, sí.
I tant que sí, a veure si, sí, perquè això és una projecció de la ciutat espectacular. Les ciutats que acaben sent o principi o final d'etapa, per elles són una... Per això en teniu, no?, de tantes demandes, no?, de ciutats, perquè al cap i a la fi és un moment molt important per elles, no?
I, sí, sí, pensem que la Volta es veu per 190 països i que hi ha moments que en directe s'està donant als 5 continents. O sigui que és posicionar les ciutats a nivell mundial, sí.
Doncs...
El ciclisme és un espectacle esportiu, però a vegades un espectacle turístic.
I tant que sí. Doncs guardem aquí, a veure què passa en aquests pròxims mesos, aquests pròxims anys, a veure si podem tenir aquest protagonisme dins de la Volta. Rubén, gràcies per acompanyar-nos un any més, per explicar-nos els detalls de l'edició d'enguany de la Volta. Desitjar-vos molta sort la pròxima setmana, que sobretot no passi res, que tot vagi molt bé, que tots els ciclistes que hi participin doncs acabin gaudint també de la Volta. I rei, després a descansar, a prendre's uns dies de descans de tota aquesta setmana intensa.
Moltes gràcies.
Doncs hem parlat amb Rubén Peris, director de la Volta Ciclista a Catalunya. Recordeu que el podcast sencer d'aquesta entrevista, o sigui l'entrevista al complet, la podreu recuperar al prat.radio. Doncs el ciclisme, ara sí que acabarem tancant el programa amb, com sempre, esport, territori i salut. Avui, salut amb nutrició esportiva.
Escoltes el Prat Esports.
Doncs anem un mes més, una vegada al mes, a conèixer una miqueta més el nostre cos, a saber com hem de dur una vida una mica més saludable o ajudar-nos, no? Aquests consells que ens ajuden a portar una vida, una alimentació més equilibrada i sobretot combinada amb una activitat esportiva o activitat física, que no pugui fer esport però sí que fa una mica d'activitat física, adequada a portar una vida més, com dèiem, equilibrada, equilibri, que és una mica la paraula que busquem sempre amb aquesta secció de nutrició esportiva, com sempre, de la mà de la nostra nutricionista de capçalera, Mónica Salazar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Mónica, hoy vamos a seguir un poco el hilo que dejamos o que abrimos al mes pasado, que quisimos dedicarle un poco de tiempo a la salud femenina, que creo que a veces se habla poco y las propias mujeres conocemos poco la propia salud femenina y es una buena manera de conocerla más. Hicimos un pequeño avance y hoy creo que quieres dedicarle a explicar un poco el ciclo menstrual y cómo podemos ayudar a través de la alimentación y de la actividad física a que sea un ciclo menstrual equilibrado y sano, ¿no?
Exacto, es decir, la última vez que estuvimos hablando fue algo un poco más genérico para entender pues eso, que la menstruación es un signo vital para la mujer, que es fundamental comprender todos los cambios que suceden para entender también qué está pasando, ¿no? Y cómo, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Como has dicho, cómo podemos favorecer las diferentes fases del ciclo menstrual pues mediante la alimentación e incluso el entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, quizás es un poco más complejo, que eso yo creo que también es importante decir, que al final para ello también está pues los profesionales sanitarios, ¿no? O entrenadores personales, nutricionistas, etcétera, para que puedan ajustar realmente estas cositas a la alimentación o al entrenamiento, ¿no? Porque quizás es un poquito complejo, pero si podemos tener algunos tips, nociones más genéricas, pues quizás sí que cada persona de forma individual puede ayudar, ¿no?, a cada una de las fases del ciclo.
Con lo cual lo que vamos a hacer son esos tips que, por ejemplo, ¿en qué fase, en la primera fase del ciclo menstrual, está bien pues comer esto o evitar esto y sobre todo a lo mejor hacer deporte, hacer actividad física, pero una intensidad a lo mejor un poco más baja? Va a ser un poco así, para que...
Exacto, para que no nos... sí, exacto, vamos a hacer así.
Voy a apuntármelo todo porque es exacto. Importante, ¿no?, lo que va a decir.
Claro, claro, porque al final esto, ya te digo, se puede hacer de manera muy, muy compleja, hay demasiada información, con lo cual vamos a hacer algo, pues eso, nociones sencillas, que se entienda un poco de forma resumida y general, y ya está. Y después, sí, algún caso, o ya hay alguna mujer que... sí que necesita pues individualizar o un trabajo más concreto, pues porque hay algún tipo de alteración o alguna cosita, pues obvio, aquí sí que es importante acudir a un profesional para que observe todo esto.
Pues empezamos, Mónica. Supongo que quieres empezar explicando cuántas fases hay del ciclo menstrual, cómo se llaman, que es un poquito cuatro nociones de cada fase, ¿no?
Exacto. Vamos a empezar pues nombrando las fases del ciclo, que en este caso serían como dos, ¿no? Hay dos, que tendríamos la fase folicular y la fase lútea, y en medio tendríamos lo que es la ovulación. Entonces, la primera fase, que es la folicular, es la que tenemos desde el primer día de la menstruación hasta la ovulación, ¿no? Que sería, por ejemplo, del día 1 al 14. Vamos a poner números más concretos, ya sabemos que cada mujer es un mundo, ¿eh? Entonces, en esta etapa, lo que sucede en esta primera etapa es que, como tenemos la menstruación, sucede que los estrógenos y la progesterona están bajas, ¿vale? Que son las hormonas sexuales femeninas. Esto lo que sucede es que se desprenda el endometrio, que esto significa, ¿no?, que habrá la menstruación. Luego, ¿qué sucede en esta fase folicular? Aumenta otra hormona, que es la hormona foliculoestimulante, que empezará, como su nombre indica, a estimular el desarrollo de varios folículos en los ovarios. Y después veremos que hay solo uno de ellos que termina con su desarrollo. Después tenemos, hemos dicho, la ovulación, que parte hay un medio entre las dos fases. En este caso, vemos que los estrógenos están en su punto máximo y dura entre 12-36 horas, pues también dependerá. Y para finalizar, tenemos desde el día 14 hasta el 28, para poner, hemos dicho, días exactos, la fase lútea, que en este caso es cuando el útero se prepara para una posible fecundación o embarazo. Con lo cual, ¿qué sucede? Este folículo que ha expulsado el óvulo se cierra y forma el cuerpo lúteo, que lo que hace es generar más progesterona para preparar el ambiente para el posible embarazo y fecundación. Si no se fecunda, lo que sucederá es que volverán a bajar estas hormonas sexuales y volverá a suceder la menstruación, pues empezaríamos otra vez al inicio del ciclo, ¿no? Es decir, lo he hecho muy resumidamente, pero para que se entienda que hay dos fases importantes con la ovulación en medio. Y entonces, a partir de aquí, si quieres, Miriam, pues eso, podemos, ¿no?
La idea es hablar un poco de cada fase y sobre todo cómo podemos ayudar a que sea una fase sana desde la nuestra alimentación, o sea, que daremos consejos de qué deberíamos comer y qué deberíamos evitar comer, ¿no? O que, en qué deberíamos incidir y en qué no. Y luego también, que en esta fase, qué tipo de actividad física es recomendada hacer. Que siempre, ya avisamos, siempre es recomendado hacer actividad física. Siempre, incluso en la etapa de menstruación, que a veces es duele más o estás más inflamada y cuesta más, pero siempre convendría hacer un poco de actividad física, ¿verdad?
Exacto, esto es justo donde vamos a empezar. Empezaremos por la menstruación, que sería la primera fase, sería la fase folicular temprana, como hemos dicho. En este caso, que ya sabemos, ¿no? Hay un sangrado, como hemos dicho, bajan los estrógenos y por lo tanto hay una inflamación. Vale, entonces aquí, cositas importantes. Lo que deberíamos asegurar sobre todo es el aporte de hierro, debido a que pues, va a haber pues, ese sangrado. También se ha visto que el magnesio en esta fase podría ser interesante, ¿vale? Porque tiene un papel muy importante en la relajación y contracción muscular, con lo cual se ha visto que podría llegar a prevenir los calambres menstruales, incluso un poquito el dolor. Con lo cual, pues aquí, por ejemplo, alimentos que contienen cantidades altas de magnesio, frutos secos, los garbanzos, el cacao, la quinoa, o de vegetales, por ejemplo, la espinaca, podría ser interesante potenciar, además de los alimentos ricos en hierro. Y luego, importante también, componentes antiinflamatorios, que esto creo que lo hablamos la última vez, potenciar todo aquello que nos va a ayudar a regular la inflamación, ¿no? Como sabemos, la menstruación es como una herida, pues vamos a poner herramientas de nuestra parte para que esa herida se repare rápidamente. Aquí tenemos, por ejemplo, pues la vitamina D, omega 3, nueces, los flavonoides, ¿no? Que son como químicos vegetales que se encuentran en muchas frutas, verduras e incluso especias, que son responsables de esos colores intensos de las frutas y las verduras. Por ejemplo, tendríamos pues, la cebolla morada, la manzana, las uvas o el té verde, por ejemplo. Luego, así especies interesantes en esta fase, el jengibre y la cúrcuma, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y luego se ha visto que las crucíferas, como por ejemplo el brócoli, las coles de Bruselas, la col rizada o los rábanos, tienen un componente que se llaman los sulforafanos, que tienen también propiedades muy interesantes como antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, en esta fase sería como un poquito estos tips. Y como has dicho, el entrenamiento, en este momento que sabemos que hay una pérdida de sangre, que se pueden disminuir unas capacidades, que hay una inflamación, y eso puede impactar, por supuesto, en el rendimiento, aquí mantenernos activas, aunque tengamos que bajar la intensidad, pero no eliminar el deporte, porque ya sabemos que la actividad deportiva ayuda también a regular la inflamación, con lo cual bajar intensidades sería importante sin dejar de entrenar.
Importante, con lo cual lo que sacamos de conclusión de esta fase es hay inflamación y que hay herramientas para bajar esta inflamación y ayudar a la regeneración y sobre todo...
Exacto.
Mantenerse activas, tampoco hace falta hacer una sesión deportiva intensa, sino salir a caminar cada día es una opción.
Exacto, salir a caminar, un poquito, pues no sé, hacer natación, voy a ir a hacer bici, que no tiene mucho impacto, que a lo mejor me encuentro pues demasiado inflamada. Cositas así serían interesantes, ¿no? O trabajo de fuerza de baja intensidad, también podría ser, ¿no? Pero hacer deporte sería primordial, eso sí. Luego tendríamos en esta misma fase, justo al terminar la menstruación, que creo que esta fase es importante porque es diferente a las demás, que es que justo después de la menstruación hasta la ovulación, ¿vale? Esta fase es interesante porque se incrementan los estrógenos. Y esto lo que sucede, este incremento de los estrógenos, hace que tengamos mejor sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que mejoramos mejor los carbohidratos. Con lo cual, en este momento, aumentar la carga de carbohidratos y acompañarlo con un entrenamiento de mayor intensidad, incluso de fuerza, nos interesa muchísimo, porque tendremos la capacidad de utilizarlos, estos carbohidratos, como sobre todo fuente de energía. Así que en esta fase, que encima la mujer es cuando mejor se encuentra habitualmente, es donde seguramente mejorará más el rendimiento deportivo y podemos potenciar la ganancia de fuerza y hacer entrenamientos un poquito más explosivos. Entonces yo creo que esto también es como algo diferente, ¿no? Entender que justo después de la menstruación hasta la ovulación, ese es un momento para entrenar la fuerza o HIIT, ¿no? O por ejemplo entrenamientos de alta intensidad.
Por lo tanto, es el mejor momento, ¿no? Es la mejor etapa, tanto para la alimentación, sí, para, como para el ejercicio físico, porque es, tú lo has dicho, es el momento, seguramente, los días en que mejor se encuentra la mujer, ¿no?
Exacto, sí, en este caso sí. Y además, también interesante, como hemos dicho, esta fase se desarrolla el folículo, ¿no? Que dará luego lugar a la expulsión del óvulo, etcétera. Con lo cual también con la alimentación podemos, se ha visto que hay algunos micronutrientes que pueden ayudar al desarrollo de este folículo, que en este caso sería, por ejemplo, se ha visto el zinc y algunos antioxidantes. El zinc, vale, vamos a recordar que se encuentra sobre todo en el marisco, en la carne roja, en los frutos secos y en el huevo. Lo que se ha visto en algún estudio es que, por ejemplo, la carencia de zinc puede llevar a problemas en la alteración, es decir, se puede alterar la síntesis y excreción de la FSH, ¿vale? Que hemos visto que es importante para el desarrollo del folículo, con lo cual el zinc habría que tenerlo muy en cuenta. Y luego antioxidantes, ¿vale? Para que baje, pues se nutra bien el folículo. En este caso, antioxidantes importantísimos, vitamina E, A y C. Y con esto cerraríamos esta etapa.
La etapa en la que va desde que se acaba, justo se acaba la menstruación, hasta que llega la ovulación. Exacto. Luego estas horas, un poco horas de la ovulación, y empezaría esta última fase, que ya nos iríamos a, hasta que vuelva a bajar la regla, ¿no?
Exacto, que sería como más o menos del día 14 a el día 28, ¿no? Hasta que se empiece otra vez el nuevo ciclo. Entonces, aquí, como hemos dicho, el útero se prepara para el posible embarazo, para la posible fecundación, con lo cual, si esto no sucede, que es el final de esa fase, ¿qué va a pasar? Pues que nuestras hormonas sexuales vuelven a bajar, ¿no? Se desploman los niveles de estrógenos y progesterona. ¿Qué sucede? Si bajan los niveles de estrógenos, baja la sensibilidad a la insulina, con lo cual tenemos manejamos peor los carbohidratos, ¿vale? Pero, ¿en contra qué sucede? Nos aumenta el metabolismo, porque, claro, tenemos que prepararnos el útero para el posible embarazo. Con lo cual, ¿qué pasa? Ese mayor metabolismo hace que tengamos también más apetito y gastemos más energía. Pero, en cambio, manejamos peor los carbohidratos. Es decir, un show.
¿Qué sucede? Choque, ¿no? Es un choque de dos camiones.
Exacto, exacto, porque ¿qué sucede cuando nos va a venir la menstruación? Tenemos más antojos, ¿no? Más sensación de hambre, que es normal por todos estos cambios hormonales, porque nuestra sensación un poquito de nuestro estado de ánimo también va un poquito a la baja, que esto al final también pasa porque baja la serotonina, que es ese neurotransmisor que está tan implicado en nuestro estado de ánimo. Con lo cual, ¿qué pasará? Tenemos mayor necesidad de dulces, de alimentos con mayor palatabilidad, pero, por contra, que es lo que has dicho, Miriam, pues manejamos todos los carbohidratos. Con lo cual, aquí es una situación compleja.
De buscar el equilibrio, ¿no?
Exacto, deberíamos de buscar el equilibrio. Con lo cual, ¿qué nos puede interesar aquí? Hacer una alimentación alta en grasa y proteína, porque sabemos que es súper saciante. Además, nuestro cuerpo en ese momento también tiene más facilidad para el uso de las grasas, ¿vale? Para quemar grasa. Con lo cual, podríamos favorecer la alimentación, pues esto, haciendo una alimentación alta en proteína y grasa. ¿Qué más cositas? Por ejemplo, el triptófano, ¿no? Es un aminoácido que es precursor, pues un aminoácido quiere decir que es una parte, ¿no? Que forma la proteína, ¿no? Precursor de la serotonina y melatonina. Con lo cual, también tener en cuenta alimentos ricos en triptófano para ver si podemos aumentar un poquito la serotonina, que es esa hormona, ese neurotransmisor, ¿no? Implicado en el estado de ánimo, a ver si lo podemos incrementar un poco, ¿no? Que en este caso lo encontraríamos en, por ejemplo, en el huevo, nueces, plátano, cereales integrales, en los lácteos o en el pescado. ¿Y qué más cositas en este caso? También importante, se me olvidaba, existe también una retención de líquidos, que es esos días previos a la menstruación, con lo cual tener en cuenta también, interesante, alimentos ricos en potasio, ¿vale? Para ver si podemos hacer un equilibrio entre, pues eso, hídrico, ¿no? Pues sería esto, básicamente. Entonces, aquí, entrenamiento, ¿qué podemos hacer? Aquí el entrenamiento que nos interesa es, como sabemos, que en esta fase el empleo de la grasa como combustible será mayor, que es lo que acabamos de comentar, podemos aprovechar para hacer un trabajo más cardiovascular. Pero, importante, sin dejar de hacer un entrenamiento, sin dejar los entrenamientos de fuerza, que ya sabemos que son imprescindibles en cualquier fase. Pero podemos bajar un poco la intensidad para empezar a meter un poquito de trabajo cardiovascular para favorecer un poco ese cambio metabólico que sucede a causa de las hormonas. No sé si es un poco complejo todo esto, pero...
No es complejo,
al final...
Nos damos cuenta que a lo mejor... No es tan sencillo y que hay poco estudio y que a lo mejor las mujeres deberíamos conocer más nuestro propio cuerpo para saber pues en qué momento es mejor hacer una cosa o hacer otra. Y que al final ir probando e ir practicando para saber cómo te vas encontrando mejor, ¿verdad?
Exacto, yo creo que solo con el simplemente hecho de entender que ¿por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo? Es decir, entender que hay unos cambios hormonales y que por eso me encuentro de esta forma o me está sucediendo esto y lo otro, yo creo que ya es muchísimo. Pues saber, ¿por qué me baja el estado de ánimo? ¿Por qué me apetece más el dulce? ¿Por qué estoy inflamada? ¿Por qué retengo líquidos? Ostras, pues porque me está pasando todo esto a nivel hormonal y es normal que me pase esto y yo lo único que puedo hacer es pues acompañarme en esas diferentes fases y ayudarme quizás con algún tip con la alimentación, pero obviamente, pues si necesitara algo un poco más concreto, específico, pues recurriré a profesionales para que realmente me controlen la alimentación y el deporte, pero ya está. Es decir, solo entender, pues, como hemos dicho, estos cambios hormonales que suceden y el por qué quizás están pasando ciertas cosas a nivel de nuestro cuerpo.
Y que es importante que la actividad física se debe mantener en todos estos ciclos porque acaba ayudando, ya sea en el primer ciclo, en el segundo, de un tipo de actividad a otro tipo de actividad, ¿verdad?
Exacto, es decir, si nos sigamos al entrenamiento, como has dicho, siempre está presente, lo único que variamos es si es necesario, es decir, esto es muy también específico de cada mujer, si es necesario, se puede llegar a adaptar el entrenamiento a las diferentes fases del ciclo. Pero esto en realidad solo lo vemos en pues deportes muy concretos, donde se busca un aumento de rendimiento deportivo, en deportistas de élite, pero si no, realmente tampoco es primordial. Solo el sí saber que entrenar sí que es importante.
Mantenerse en forma, no, o en forma, o mantenerse activas,
sí,
esta palabra.
Activas, exacto. Sí, movimiento, ¿no? Hacer deporte al final es algo muy concreto, pero mantenerse activas yo creo que es lo importante, exacto.
Mónica, ¿qué lecciones y qué tips? Que seguro que más de una habrá apuntado, se apuntará. Recuerdo que penjarem el podcast i podeu recuperar aquest podcast i poder prendre notes que són interessants en aquesta...
Y yo creo que ha sido un podcast para eso, para coger notas, básicamente, y tener ideas genéricas. Sí,
bueno, y también era importante, Mónica, tratar estos dos episodios que hemos hecho, estos dos capítulos, a la salud femenina, ¿no?
Sí, importante. Yo creo que teníamos que enfocarnos ahí un poco porque nos olvidamos y empezar a entendernos y acompañarnos en las diferentes fases, ¿no? y desarrollo. Así que, genial.
Y todos estos tips que también sirven para prevenir lesiones, que eso también es importante para las que son deportistas un poco más, a un nivel más alto. Exacto. Que el simple aficionado a hacer un poco de actividad física. Todo eso también sirve para prevenir lesiones, que es muy importante durante el ciclo menstrual. Mónica, gracias por acompañarnos. El mes que viene ya pensamos, buscamos más temas, buscamos que seguro que hay un montón de temas relacionados con la alimentación y con la actividad física y deportiva. Y te esperamos el mes que viene para conocer más cosas y detalles.
Perfecto, pues vamos a buscar temas y a ver qué hablamos la próxima vez. Gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Adiós.
Doncs els consells de, sobretot, per dur una salut femenina sana, o en aquest cas un cicle menstrual, amb la Mònica Salazar, arribem al final del programa d'avui. Doncs acomiadem el Prat Esports d'avui dimecres, com sempre, donant les gràcies a la redacció d'Esports del Prat Ràdio des del control tècnic. Hem estat amb el Sergio Villar Hernández. Us deixem amb la resta de la programació del Prat Ràdio i nosaltres hi tornem demà a l'edició a migdia del programa a partir de 2:15. Gràcies per escollir-nos cada dia. Gaudiu de l'esport, sobretot gaudiu de l'esport pretenc i fins demà.
Tota la música per a tu. 91.6.